A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze, tercera, millor dit, tercera no, segona hora d'aquest matí, nosaltres d'avui divendres 6 de març del 2009, el nostre habitual temps de família, amb en Roman Pérez, des del centre de reeducació de Vic, al carrer Pau Barbens, número 16. En Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Estàvem considerant, en Vic, les darreres edicions de tot programa, doncs allò, moments difícils entre les relacions entre pares i fills, i ens havíem quedat també amb una qüestió que en Roman ens va dir, bé, pensem-ho i deixem-ho i deixem una miqueta per al proper dia. La qüestió era quina?
A veure, ho posàvem més aviat en l'adolescència, no? En la crisi de l'adolescència. I deies això de si d'allà surt un nou mapa,
no? I si no recordo malament, dèiem, de les crisis poden passar dues coses: o que tothom en surti enfortit, o que això, diguem-ne, es faci molt bé del tot i que la relació entre pares i fills no torni a ser mai més la mateixa.
A veure, diríem que... és que aquí està...
No serà mai més el mateix.
Clar, això és el que fa la crisi.
Molt bé.
Per això és crític, no?
D'acord.
Perquè...
Es pot dir així? Després de l'adolescència, la relació entre pares i fills no és diferent?
A veure, diríem que durant l'adolescència és quan és més diferent. Acabada l'adolescència, no, pot...
Diguem-ne, recuperar...
Recuperar, sí, sí, sí. Coses que en el moment de l'esfervescència, no, de l'adolescència, estan com més afilades, més, hi ha més aristes, són més com una rosa, no? Que té la part de les punxes que...
D'acord. Però se suposa que ha passat aquest període, més o menys, es tornen a col·locar les peces al seu lloc.
Diríem que algunes coses que en el moment de l'adolescència estan com molt, molt beligerants, l'adolescència és com molt susceptible, no? Remarca molt la seva autonomia, i fins i tot la independència. Quan ja és adult, doncs, clar, ja no fa falta, no? Ni tanta lluita.
També cadascú se suposa que fa la seva vida i, per tant, el contacte no serà tan present com en l'adolescència, no?
I ja està molt més acceptat de que fa la seva vida.
D'acord.
L'adolescent...
Tant per uns com per altres.
Sí, sí.
S'arriben a odiar els pares? O aquest és un terme que no...
Que... Jo crec que les coses pel seu nom. Sí,
sí? Sí, sí. Es pot dir així?
Sí, a veure, és amor-odi.
És amor-odi, sí. Això em referia. I t'ho preguntava d'aquesta forma perquè matisessis tot el que fes falta a l'entorn d'aquest mot, o que alguns pares poden sentir, és que no sabem pas i si aquí ha passat alguna cosa. Hi ha odi, però no hi ha odi
a seques. No, en principi no. No. I hi ha odi de les dues bandes. Sí, els pares també, no? En determinats moments es senten odi. Odi, tal qual. Tal qual, que l'odien allò, que el tirarien per la finestra. I de vegades li diuen i tot. No et suporto, i això és horrorós, no és ser persona ni ser res, i aquestes coses que es van dient, fruit de l'estimació i de l'apassionament. No?
Perquè, que quedi clar, eh?
Que quedi clar que ve per aquí.
És a dir, que quedi clar que si els pares escolten alguna cosa així, en el fons hi ha estimació, eh? Encara que faci por d'escoltar.
Sí, sí, no, però bueno, en el fons, vull dir, per tot arreu.
Per tot arreu, d'acord, d'acord, d'acord.
Si justament diríem que un escenari, diríem, pitjor, seria el de pares que els és igual. El que faci o deixi de fer el fill. Aquí probablement no sortiran...
Perquè aquest odi no és intencionat, vols dir?
Perquè aquest odi no és aïllat, aquest odi forma part de l'amor i de les ferides que es prenen i de la preocupació i de vegades també de trobar-se amb la impossibilitat
De poder fer les coses o que les coses surtin com un vol?
Sí, o de protegir-lo o de... No, si, per exemple, cuidado, què tal? Oi, no facis això, què tal? I al final, l'altre que va insistint que no... Que t'estimbis, mira, així aprendràs. No. Si dius, bueno, que quedem, l'estàs cuidant perquè no, o vols que s'estimbi? Clar que no vol que s'estimbi. Però justament s'arriba un punt d'una certa sensació d'impotència. Yeah. Sí. Sí.
Que esgota molt l'adolescència? Sí.
Sí. Sí. A veure, depèn de moltes qüestions. Hi ha moltes adolescències, potser tantes com adolescents, i jo crec que hi ha un component, o sigui, quan més s'accepti, sobretot per part dels pares, que les coses no són com eren. D'aquí el de crisi. S'han de buscar... nous matisos, noves adequacions i sobretot una major implicació de l'adolescent. L'adolescent vol agafar el volant, no? I això que deies de l'adult, l'adult que fa la seva vida, l'adolescent vol fer la seva vida. El que passa és que això als pares també els hi desperta molta por, molta inseguretat, perquè diuen, ostres, però és que tens 16 anys o... No?
Perquè des del punt de vista dels pares continua encara diferenciant-se molt l'adolescència d'un fill que l'adolescència d'una filla?
Probablement. Sí, això també juga. Però juga com un element més. És una diferència. És una diferència.
Encara que no s'expressi així d'una forma clara, no?
De vegades s'expressa, eh?
Sí.
Sí. I no sé com dir-ho. També les noies ho accepten força bé, segons com, de que hi ha algunes coses...
Tot i que penja molt el tòpic que les noies en l'època de l'adolescència tenen més les de perdre que els nois a l'hora de tenir una certa llibertat per fer determinades coses. Els pares pateixen més, de...
Pot ser, però diríem que també depèn tant de les característiques de l'adolescent, que l'adolescent ha de... Diríem, la manera en què els pares es tranquil·litzen és de veure que té recursos, que sap afrontar les situacions, que és responsable, que sap cuidar-se, suposo que un adolescent que torna a les 6 del matí sola i, no sé, ja exagerant, i borratxa, clar, els pares...
No genera les mateixes sensacions amb els pares.
Que una que ve i diu, arriba, no sé, potser a la mateixa hora, sí, diu, sí. L'ha acompanyat no sé qui, o han vingut diversos, que sap, diguem-ne, procurar-se... perquè de vegades els adolescents diuen, no, jo vull anar, com es diuen... que no em vigilin els pares, jo no vull que vigili ningú. No? I aquí sempre s'ha dit, ningú? Com que ningú? Diu, bueno, jo. Dic, molt important. O sigui, aquí està, no vigilen els pares, però ha de vigilar l'adolescent.
Quants pares per escoltant-te deuen haver pensat, la de vegades que hem posat el despertador a les 4 de la matinada o a les 3 per anar a buscar...
També es fa.
No?
Sí, sí. Però això, vull dir, té cames curtes, o sigui, arriba un moment que no...
Que això s'escolta.
Efectivament. Perquè, o sigui, potser més al començament de l'adolescència ja passa més, no? Inclús pares que es tornen, i vas tu, i vaig jo.
Sí.
Però arriba un moment en què la demanda d'autonomia de l'adolescent va a més. I ja pretén tornar, no, per les seves o en taxi, jo què sé, no? o amb altres que acompanyen, buscar els seus propis recursos. L'adolescent, tot el que olora a dependència, inclús encara aquestes que semblen com molt còmodes, què més vols que tenir xofer? No? Tampoc. L'adolescent sempre...
O sigui, sí. Aquesta dualitat, que molts podem dir, no, si, escolta'm, a casa està millor que ningú... i que no li treguin la casa, i sempre va per a casa perquè sap que casa tal, encara que pugui donar aquesta sensació que no s'espavila per algunes coses, s'espavila per algunes altres.
Efectivament.
Efectivament.
Sí. I si no, malament rai, no? Si no s'espavila per algunes, les que estan més a prop dels seus interessos.
Perquè quan parlaves d'això dels recursos, a què et refereixes? Un adolescent ha de tenir recursos, però hem de suposar que els recursos no s'aprenen a l'adolescència. O s'han après en els anys anteriors, o és difícil que de cop i volta arribin a la vida d'algú...
A veure, segur que es construeixen sobre fonaments, no? Que venen i també inclús de l'inici de l'adolescència, no? L'adolescent comença a descobrir món, per exemple, el moment que els adolescents, quan comencen l'institut, comencen a explicar unes coses als pares, que els pares els hi posen els pals de punta. Oh, hi ha un que es droga, no? Hi ha un altre que és homosexual, hi ha un altre que... I els pares diuen, però què és això, un zoològic? O què? Però és que ells estan buscant i mirant les coses, les més extravagants, no? Diuen, mira l'ancho mundo, no? Les coses que hi ha, les que vaig descobrint.
El que hi havia fora de la classe, eh?
Sí.
Com si
sí.
Diguéssim.
I fora de casa.
I fora de casa.
Sobretot.
Això és una de les coses que crida més atenció.
Sí, i ells estan molt pendents de tot el que hi ha al seu voltant, a la seva societat, que passa molt per, per l'institut i per els grups, diríem, de referència.
Això és perfectament normal.
Això és necessari. Jo crec que un moment de tranquil·litat per als pares és quan l'adolescent, no com a frase feta, sinó com una cosa sentida, els diu, jo ja sé on no haig d'anar. O sigui, sé veure la situació de risc, la situació de perill. Jo ja sé que allà estan els que fan i jo allà no vaig.
Tot i que més d'un pare et deu dir que escolta aquest conegut, jo ho controlo, tranquil, que ho tinc controlat, no sé què, i des de la perspectiva dels pares, potser això no és així.
És que diríem que segur que no. No és així, però és que els pares tampoc saben massa bé en què consisteixen els escenaris dels adolescents.
D'acord.
I els adolescents són... els que han de saber són ells. Perquè per més que sàpiguen els pares, no l'enviaran a un
manual. O sigui, veritablement això es pot dir, si un adolescent pot dir als pares, què saps tu del món on em moc? Perquè veritablement és això.
És això.
Saben ben poc del món.
I sí. I sí, i el saber dels pares
és un saber de boca a orella, de que altres li han dit que no sé què, que etc, i que els diaris surt que no sé què.
Exacte. I aquí de vegades això, mira, lo dels diaris, segons quins estudis fan estragos, perquè els pares s'alarmen moltíssim,
es creen una recreació, no,
sí, sí, i s'alimenten les pors, no? Per això que l'element aquest de vinculació i de confiança amb l'adolescent és molt important, i per això diríem cal donar-li participació a l'adolescent en les coses. I hi ha un tema que de vegades és complicat, que és el tema de les imposicions. Quan hi ha discrepàncies sobre decisions que pren l'adolescent i coses que fa que els pares no estan d'acord, creuen que no les han de fer, i aquí hi ha una tendència a voler imposar. Pues mira, pam, s'ha acabat. No? I això moltes vegades, o sigui, engega, o sigui, és la metxa que engega el polvorí. Perquè un adolescent que es quadra, prepara't perquè poden, o sigui, si anar a la guerra amb un adolescent, jo diria que els pares tenen totes les de perdre.
Sí?
Sí. Perquè els pares, no sé...
Dit així, no sé si...
És dels Estats Units a Iraq, més o menys. Sí. Ells fan guerra de guerrilla, fan servir totes les armes i els estris que tenen, i els pares van amb tancs, amb exèrcit convencional.
Però això és interessant, no? Perquè l'especialista us diu als pares que encara que siguin pares, no se'n sortiran d'aquestes si entren en una batalla.
És que és
plantejada
difícil,
en aquests termes.
Sí,
molt
difícil.
Però els pares poden imposar alguna cosa. Imposar en el sentit de normativitzar algunes conductes a casa, alguna cosa. Això sí.
Sí. Coses que sí, però diríem, però no... no serà per la via pura i dura de la imposició. Serà, diríem, perquè l'adolescent...
Perquè els pares poden dir, home, a casa, a casa manem nosaltres, no?
Sí.
Sí. Fins aquí?
Sí, bé.
D'acord.
Sí.
I per tant, com que a casa manen els pares, o l'administren els pares, o la gestionen els pares, doncs hi ha certes coses que els pares poden dir, nosaltres volem que a casa les coses vagin d'aquesta manera.
Sí.
Sí.
Sí, sí, poden.
D'acord, poden.
Vale.
Aleshores, a partir d'aquí...
Aleshores, diríem, si això implica que un noi de 17 anys o una noia de 17 anys li diuen dissabte surt fins a les 9 del vespre i a les 9 a casa, el lío està muntat segur. Segur, perquè és una situació que els atrapa, que no els deixa marge, que no els deixa... És a dir, que els pares sí que manen i han de, i porten, diríem, una organització, un ordenament, tenen les seves conviccions, però tot això no pot ser sense tenir en compte les característiques de l'adolescent, la manera en què transcorre el que necessita.
A veure si ho sabem recollir. Els pares manen a la casa on viu l'adolescent, però no manen en la vida de l'adolescent?
Agafen ganes de dir que sí.
Agafen ganes de dir que sí. Com si agafen ganes de dir... Vols dir que no manen en tot, que no poden exercir un mateix paper en la vida de l'adolescent que el que havien exercit? En algunes coses manaran, però en altres...
No.
No.
No, és que... No sé, no, jo creu, jo, nosaltres creiem que tu has de fer el batxillerat i tens que fer el batxillerat i tens que fer el batxillerat. No surts perquè tens que estudiar. Quina possibilitat hi ha d'aquell nano, si no vol fer el batxillerat, faci el batxillerat? Cap, ni una. És molt fàcil. No? És això que vol... Tot això és perquè jo faci el batxillerat, però no el faré. I aniré, inclús, igual ni fa campanes, i es plantifica ja la classe i no fa i ja està. És això, perquè per la pura imposició no surten les
tot
coses.
I que dona una certa sensació en el nou discurs d'en Roman que hi ha un moment en què els pares tampoc poden administrar el seu criteri sobre com pot ser o sobre allò que creuen que pot ser bo pel seu fill.
Poden administrar el criteri, el que no poden és imposar-lo, el criteri, o que anar per la via impositiva del criteri genera molts conflictes.
És a dir, no serveix per res allò de creiem que el millor...
Això sí, però creiem, pensem, trobem què, i tu què penses i tu què veus? Sí, negociar, de dir, bueno, mira, escolta, no, tu hi ha coses que, bueno, nosaltres ens costa, però sí, acceptem això, però també demanem algunes coses a canvi. És molt diferent.
Ni encara que els pares puguin veure molt clar que la decisió del fill o la filla pot ser absolutament errònia i que al cap de 3 mesos o 6 mesos o un any donen per segur que tenen totes les garanties de que tornaran a estar en la mateixa situació.
Qui?
Bé, el fill tornarà a estar igual de perdut perquè en el seu dia va decidir alguna cosa que els pares ja sabien que no acabaria bé i veritablement no acaba bé.
A veure, en principi l'adolescent no estarà igual de perdut, ja sabrà alguna cosa més, no? És a dir, ha fet la seva experiència.
Sempre ens toca fer el paper dels pares, eh? I els pares diran, sí, però hem perdut un any aquí inútilment. No,
el criteri dels pares pot ser, però diríem que els ritmes de l'adolescent es marca l'adolescent.
D'acord, vols dir que hi haurà adolescents que tindran claríssim allò que hauran de fer i hi haurà adolescents que agradi o no agradi als pares, aprendran de la vida... Sí, d'una forma molt més
experimental
o poc ortodoxa o poc pragmàtica o absolutament pragmàtica, sinó que aniran passant coses.
A veure, més que potser no és pragmàtica, però sí és pràctica. Vull dir que aprenen dels seus errors i necessiten equivocar-se, necessiten decidir.
Quan per tant, si l'error triga a produir-se, doncs esperar tots a que es produeixi.
Sí. Més, diríem, és que l'altre, no sé com dir, si un marca la direcció i l'altre ha de fer el camí, si està de fer el camí, no vol anar en aquella direcció.
No servirà de res als pares forçar les coses, difícilment?
Difícilment. Diríem que davant del forçament i de la imposició pura i dura només queda el sometiment. I la submissió...
I això no t'ha agradat mai.
I això diríem que per l'adolescent no és la millor postura, de la submissió, perquè normalment, o sigui, d'aquesta submissió és quasi una derrota, és ser derrotat, és a dir, és abandonar la lluita, és abandonar l'aventura, és abandonar... És
encara
a dir,
que aquella aventura no tingués uns objectius massa definits?
Definits per qui?
D'acord.
Diríem que, o sigui, és, pobres, a veure, els psicòlegs que estan als batxillerats...
Ho pregunto així, perquè els pares van dir, escolta'm, fins que no tingui 18 anys,
sí,
la responsabilitat del nostre fill és nostra. No, sí, però, ja ho sé, sí, en Roman dirà legalment sí,
sí,
però això no funciona d'una forma tan definida.
Espera, per
ni
exemple,
clar,
en moltíssimes coses, per exemple, tenen responsabilitat penal. Les accions de l'adolescent recauen sobre l'adolescent. O sigui que això és així, però no d'una manera il·limitada. I no és un poder legal, no sé.
D'acord, d'acord.
És un altre tipus, sí, sí. Perquè quan té...
Estàs aquests... parlant d'una altra cosa.
Sí, sí, de l'ascendent dels pares sobre el fill va més enllà d'una pura autoritat o d'una pura qüestió legal. És un ascendent que és sobretot afectiu, perquè sigui efectiu. És un ascendent que ha de derivar molt del carinyo. Al final l'adolescent renunciarà i acceptarà coses per l'estimació als pares.
És així, això?
Sí, 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 és per pura estimació. I, bueno, per acceptació de que també els
diguem
pares...
estimació, confiança d'alguna manera en què sí, hi haurà part d'aquest discurs que veritablement està, està pensat en el seu bé...
Que està acceptat. Sí, sí, que està acceptat que pels pares això és molt important, i, però no, no sé com dir. Si ell vol ser futbolista i els pares que faci batxillerat, això és com bastant irreconciliable. Però que en algunes coses, o sigui, l'adolescent accepti que, bueno, que haurà de tornar, no sé, a les 3 i no passa a les 6 com ell tornaria, o a les 8 o sense hora, bueno, veu que, o sigui, que li plantegen restriccions a la seva llibertat, però que també li otorga llibertats i confiança i responsabilitats en altres coses.
Ho estem posant de la forma més complicada, eh? Perquè de la mateixa manera hi haurà pares que podran dir del seu fill, home, ens va dir això, no estàvem gens convençuts en un primer moment, i després resulta que les actuacions del fill o de la filla han convençut els pares i estan absolutament satisfets després d'haver passat un quant temps,
sí,
i de certificar que sí, sí, que veritablement fa allò que li agrada i això funciona,
i
nosaltres ens desdim d'allò que havíem dit que ens semblava i que ens pensàvem. No?
Sí, però és que els pares han d'estar en posició d'aprendre, no? De que efectivament són coses que s'han de posar a prova, i l'adolescent està disposat a posar-se a prova.
Sí?
Sí, clar, diríem quan les coses van bé, de vegades es passen de posar-se en masses proves o massa poques, però sí que diríem que lo de l'adolescent és provar. Lo dels pares és al revés, ja saben. Aleshores, no, paf, toca això. I l'adolescent diu, sí, perquè tu ho diguis. I normalment, moltes vegades, és exactament al revés. Com tu dius, doncs jo, mira, jo buscaré una altra que serà la meva, perquè no serà la teva. Així de senzill, és molt esquemàtic. Aleshores, quan més es posiciona i es polaritzen els pares, més l'adolescent se'n va cap a l'altra punta. Aleshores, no és que els pares no tinguin ascendent i no facin valdre i no regulin, però que això implica que l'adolescent participi, sigui protagonista.
D'acord, tu ens deies que això de l'adolescència no ha de ser una guerra, perquè els pares tenen les de perdre.
Sí.
Un partit de tennis sí que pot ser? Ara tiro jo, ara tornes tu, ara tiro jo, ara tornes tu.
A veure, jo crec que no s'ha de posar en termes de competició.
D'acord.
Sinó més en termes de, si es vol, de certa negociació, d'arribar a acords, on totes les parts cedeixen, totes han de cedir,
i cadascuna busca les estratègies.
Sí, sí, i l'adolescent en té moltes, eh?
Moltes?
Uf, i sí, sí, de tot tipus, des de la de Gandhi, no?
Això,
seu allà, la resistència passiva, no? És que en sèrio, és així, no, és així de fàcil, amb no estudiar i no aprovar, ja està. Pots estar 4 anys al batxillerat i bueno, ja tindràs més de 18.
D'acord, afegim aquí un element més. La mentida és una estratègia?
Bueno, per exemple.
Per exemple.
Una opció que veu l'adolescent és dir, molt bé, si l'única opció que tinc a casa és dir Siwana, doncs jo dic Siwana, i després, per via de la mentida, de l'ocultament, no, les fa.
Deu haver mentides de moltes menes, oi?
Sí, sí, però diríem que
i deu haver pares que per sobre de tot no suportin les mentides. Clar, però passi el que passi, sigui com
però
sigui.
Però aquí estem, o sigui, si un pare no suporta les mentides, si un pare no vol afluixar en les seves imposicions, si un pare, pues no hi ha punt d'acord possible. És a dir, aquí s'està tensant molt la corda i es demana molt i es dona molt poc. Aleshores, clar, per això dic la negociació, que és una transició, però és una transacció.
Vols dir que moltes vegades allò que els pares poden veure d'una forma intencionada pot ser, en el fons, un recurs o l'últim recurs perquè l'adolescent es pugui sortir amb la seva.
Sí.
I els pares poden pensar que intencionadament ha dit una mentida i, en canvi, la mentida pot haver estat un recurs per no sé si dir sobreviure una situació de...
Sí, com una via d'escape d'una situació sense sortida, tal com ve plantejada des de la banda dels pares. Després que... Hi ha pares a part que ho tenen més difícils que d'altres. És a dir, no ho sé, de vegades hi ha noies que tenen 13 anys, no? Fan 1,75 m i sembla que tinguin 18. I suposa que és l'única filla o la primera filla i els pares, no, de cop i volta es queden, o sigui, totalment fora de joc. I normalment amb aquests físics i amb aquestes maneres no estan demanant, o sigui, ja volen fer com si tinguessin 16 o 17. I clar, i això és complicadíssim, perquè clar, posa els pares a marxa forçades a adaptar-se a una cosa que potser en altres casos són noies que ho fan una mica més endavant, els 14 o els 15, però és que en té 13 i acabats de fer. I dius, clar, no, què li dius? A les 8 a casa? quan va amb tot de nois que tenen 17 i 18, sí, i segons com tenen cotxe, vull dir, és una
olla bullint, això.
Sí, i és una peculiaritat, diríem, no? No totes les noies d'aquesta edat tenen aquest desenvolupament, però algunes sí. I a aquests pares els hi toca ballar amb la situació que tenen i que, a veure, que no és fàcil, no, que segur que costa i per això dic que requereix de paciència, d'estar en disposició de fer transaccions i de reconèixer també les diferències. De vegades escoltes alguns pares, és que això que fan no té res a veure amb com sóc jo. Això no té res a veure amb mi, ja, és que és ella, o és ell. I hi ha coses en què els adolescents els desmarquen molt, molt.
La roba, per exemple, l'aparença?
Bueno, la roba, el tall de cabell... Aleshores, els pares sempre... O sigui, que és molt important mirar la cosa en el seu conjunt. Després, ja que diem això de les noies, també hi ha nois que tenen un caràcter fort, que tenen un físic també, no, impressionant, o sigui, nanos de 15, 16 anys que fan 1,85 m, no, o 1,90 m.
Allò que diuen les àvies, no? Com creixen.
Sí, com la mala herba.
Allò que els hi passen un pam dels pares, oi?
Sí. I si diríem, si es vol, diríem, anar a la força, és un perill. És un perill, perquè l'adolescent també té força, i té força física, i diríem que és un adolescent que, per exemple, en el seu mitjà és molt respectat i ningú s'hi posa amb ell, que vingui el pare
ja no dic tant per força física, sinó per presència pública, d'acord.
Sí, però inclús per cosa física.
Per cosa física.
És a dir, diríem, de vegades, els pares que també tenen caràcter, i dic que el pare amb fill,
Pare amb fill,
sí? Pare amb fill.
D'acord. Què passa, que el fill és un competidor?
Passa que, o sigui, que el fill, sí, efectivament, o sigui, no és un nen. En aquest sentit és com un altre home.
D'acord.
I no s'amilanarà. Aleshores, si el pare es va escalfant i vol, diríem, en un moment quasi diria una mica irracional i apassionat, imposar-se, si l'altre se l'encocora, quasi segur. Quasi segur, però i des de... Vols pegar-me? Tu em vols donar? Vinga, fot-me. Però així en plan desafiament total i és capaç de deixar-se una hòstia. Ara, a partir d'aquí, què passarà? No sabem. D'aquestes, jo no n'he vist bastantes, de pares que acaben a...
Sí, em pensava que això era un exemple.
No, cap exemple. A hòstia, hòstia límpia. I lesions a pares també, també. Sí, sí.
Però és clar, com es pot com es pot reemprendre una relació després d'això.
Aquesta és bona, efectivament, efectivament.
Que després I encara, diguem-ne, encara que no s'hagi arribat a les mans, eh? Perquè dir, abans de no arribar a les mans, per la boca poden sortir moltes coses que poden ferir com, com un cop de cap, no?
Sí.
Com es recupera això?
És boníssima la pregunta.
Diguem-ne, un pare ferit en el seu amor propi, per dir-ho així.
I un adolescent ferit en el seu amor propi.
Sí.
Que mira que tenen d'amor propi. Perquè el necessiten, necessiten el seu amor propi moltíssim, perquè tiren molt d'això. Per exemple, un adolescent ferit, o sigui, es tanca com una ostra i, bueno, i despedeixa't. No tira ni hola ni adeu. I si li forces, dir, escolta, en casa, quan s'entra, saluda, hola. I ja està.
Qui ens escolti pensarà que és difícil trobar la mida aquí.
Sí, sí, i per això de vegades s'ha de tenir cura amb no estirar de la corda, perquè quan es trenquen les cordes, reparar-les costa.
O sigui que això seria molt allò que comentaves de la crisi. Sí que hi ha, o pot haver moments a l'adolescència que facin molt bé les relacions de cara al futur.
És
a dir, poden passar
molt
coses
perjudicials, sí.
que poden afectar ja a la resta de la relació.
Bueno, o que després, per superar aquestes coses,
hagin de passar molts anys,
sí,
molts anys.
I fer alguna feina, no només qüestió del temps, no que s'ha de reparar d'alguna manera.
Vols dir que determinades coses, aquí no es pot apel·lar ni allò del vincle de sang, ni res, totes aquelles coses, res.
D'acord.
És un senyor que m'ha fet mal i és un senyor que...
A veure, hi ha el vincle de sang,
sí,
eh?
Sí, sí, però...
Però diríem, però no, lo formal del vincle no sosté, és a dir, justament per això ofereix tant. Perquè és el meu pare, perquè és la meva mare, i m'ha fet mal, i m'ha humillat, i m'ha denigrat, i diríem que això l'adolescent és molt sensible a aquestes coses, molt, i no perdona així com així.
I el pare pot, o la mare pot no perdonar perquè ha perdut l'autoritat, no? D'alguna manera, o perquè està qüestionada d'alguna manera, o perquè...
A veure, clar que per l'autoritat. Efectivament, quan vol imposar-se d'aquesta manera, per l'autoritat, que l'autoritat ha de venir lligada a això que dèiem, a l'ascendent que té sobre el fill, a l'estimació, al respecte, això és el que li dona autoritat al pare, i acceptar els límits d'aquest ascendent, no? Que l'adolescent diu, faré tal, no sé, t'has de quedar a estudiar perquè demà tens, diu, no encara estudiar perquè no sé, no? La nòvia de tal i tal s'ha embarallat i tinc que anar a veure, però està plorant, i a la meva amiga, escolta, deixa't estar de mandangues, posa't a estudiar, que demà tens examen. Pues mira, no, i se'n va. Si els pares es posen davant d'això, si volen aturar-lo físicament,
sí,
ja la tenim liada. Pot passar qualsevol cosa, i difícil, o sigui, com no lliguis, però i ben lligat, marxarà. Aleshores, no cal posar-se davant del toro. Diu, bueno, sàpigues el total desacord que tenim els pares i el discurs, tot això que està i que hi és.
Perquè,
i abans, anirà i farà.
Abans de dir una mala paraula, millor que ja? O no?
Bueno, paraules se'n poden dir i algunes, però diríem que quan això es vol forçar excessivament per la via de la paraula, o sigui, per exemple, quines paraules? Amenaces. Com vagis, mai més tal, mai més Pasqual. Bueno, pot ser, però sobretot hauran de veure que ho puguin complir, perquè no és fàcil.
Sí, sí, vols dir allò de...
No sortiràs si mai més, no sortiràs mai més.
Sí, sí, o si surts per la porta no tornes a entrar.
Exacte.
Coses d'aquestes, vols dir, frases lapidàries com...
A veure, sortides d'adolescent d'un o dos dies marxant de casa són sumament freqüents, però molt freqüents. Encara que sigui per anar a casa el tiet, i arriba l'adolescent i diu, m'he anat de casa, no els aguanto més. I, a veure, hi sembla...
No, sembla, aquí reiem, eh?
Sí, fa riure, però no.
És que jo
no,
també em pensava, això sovinteja més del que
sí,
sembla.
Sí, efectivament, i són, a part són melodramàtics, els adolescents són...
Sí, tot es tensiona molt. Sí.
Sí, i carreguen molt d'afectes.
D'acord,
i...
però se surt de casa per què? Per cridar l'atenció davant alguna actitud que s'entén que no és justa.
Sí, perquè no suporten més, perquè ja no és una manera de dir que no transigeixen, que no, així no es pot continuar, i bueno, I aquí depèn, de vegades és, o sigui, les més de les vegades és una, és una, és un símptoma de que cal aproximar-se més i tenir, diríem...
Això és una rabieta o no?
Això no, no, no.
No. Dic per això, aquella, aquella eterna frase, diem rabieta perquè és com s'acostuma a dir, però jo, bueno, ja se sap que n'hi ha, va, s'enfada i després es desenfada i que tal i que qual. A vegades això pot, pot significar alguna cosa, més enllà d'un, d'un, d'un moment momentani de...
A veure, depèn de què s'alimenti aquesta qüestió. Pot ser algo, diríem, més, més recent i, o pot ser algo que ja vingui de més temps i que l'adolescent, davant de la impossibilitat de moure res d'això, se'n va com a denúncia. Com a denúncia de la situació que hi ha. I va a casa del millor amic o a casa d'algun parent o d'algú que entenc que el rebrà.
I per tant els pares trobaran que...
Perdó. Sí. Això, estem parlant encara de situacions bastant, diríem, reconduïbles, d'altres, se'n van al carrer, per exemple.
Com us dic, se'n van al carrer?
A la plaça.
O sigui, ah, d'acord, que no van a casa de ningú.
Exactament. I bueno, i aprofiten a fer una sèrie de coses i per això dic, i perquè aquí comença una roda que probablement ja venia alimentada d'abans, no? Ja tenia unes companyies, unes coneixences que anaven un tipus de... I si els pares estaven tibant molt, doncs quan trenca la corda, doncs has de dir, se'n va 4 dies de casa.
10 i 50 minuts, què són les males companyies? I ho saltarem per la setmana que ve, perquè aquest és un altre clàssic, eh? Que surt amb... Què són les males companyies?
Sí, i qui ho és per aquí?
I qui ho és per aquí, no? Doncs la setmana que ve ens posarem a tot això i no sabem si els pares deuen pensar, uf, passada l'adolescència ja podem estar tranquils perquè no passaran coses de grat.
Sí, que és veritat. Que,
és veritat, això, sí, eh?
Jo sempre dic que l'últim consol dels pares és això, que l'adolescència passa. En algun moment s'acaba. En algun moment s'acaba.
En algun moment les coses s'acaben, sí, això està clar.
Sí, l'adolescència.
L'adolescència, sí, que dura quan, més o menys...
Aquesta és una altra bona pregunta.
En el millor dels casos, què?
En el millor dels casos...
3 anys...
Mira, és que depèn del millor per aquí. Hi ha alguns pares que se'ls fa curta.
Ah, sí?
Sí. Hi ha molts pares. Però per què te n'has d'anar? Però com has de tal? Però amb el bé que estàs aquí, no tal. I per uns altres no acaba mai, no? Però bueno, està bé, jo crec que la pregunta de quan, doncs, com acaba l'adolescència és una bona pregunta.
Doncs males companyies i el que dura l'adolescència. El divendres que ve des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barbens número 16, de nou amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.